Molt bon dia a totes i a tots. Ara, en aquest precís moment, engeguem els motors sostenibles del món obert d'estiu per continuar viatjant i gaudint del turisme responsable. Ja ho saps, apunta't al turisme solidari amb Món Obert i coneixerem una altra visió del món, de la mà de les entitats que proposen aquest estiuet alternatiu i compromès. I de les persones que s'hi han apuntat, que cada vegada en són més. Aquest programa el fa possible a les vies de so el senyor Bermúdez, qui us parla, Damià Caro, i l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació, i la imprescindible col·laboració de les entitats de turisme responsable i els seus viatgers. I no em deixo la part del pilar fonamental que aguanta aquest programa, vosaltres, tots aquells i aquelles que ens escolteu. Després d'haver trepitjat la terra de l'Índia, El Salvador i el Senegal, avui, 29 de juliol, tenim l'oportunitat d'experimentar i descobrir les sensacions que ens ocasiona la gent de Sud-amèrica. Concretament, aterrarem a l'Equador. Abans que em desaparegui del cap, dir-vos que aquest és l'últim programa del Món Obert Estiu, del mes de juliol, perquè a partir de l'agost ens trobarem els dijous a la nit, de 10 a 11, quan el sol ja reposi i deixi pas a la lluna i a les possibles nits màgiques. Avui coneixerem i viatjarem a l'Equador, de la mà de Cristina Poy, coordinadora dels viatges de turisme responsable de la xarxa de consum solidari. Bon dia, Cristina.
Bon dia, Damià.
També compartirem una estona amb dos turistes compromesos, Anna Martori i Mario Fernández. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Mario.
Hola, bon dia.
I per acabar el programa, presentarem l'única organització internacional que recolza els pobles indígenes de tot el món. El seu nom és Survival. I per això parlarem amb Anna Machado, responsable de la comunicació de Survival. Amb música de l'Equador comencem aquest viatge. No sé, Cristina, què és aquesta música que has portat?
Bueno, aquesta música és d'una banda d'uns quatre senyors molt grans que viuen a Peñarrera, una comunitat que està a Intac, justament a una de les comunitats per les que passa l'itinerari de turisme responsable de la xarxa d'Equador. I va ser, bueno, un regal que van oferir amb algunes de les persones que vam estar allà com record de les músiques que són seves. Són les músiques que posen sempre a les festes majors i, bueno, sentir això és com quasi tornar cap allà.
Sí, sí, diguéssim que es fan sentir, no? No passen desapercebuts.
Sí, no passen en absolut desapercebuts.
Doncs molt bé, si us sembla, abans d'endinsar-nos en el que és la xarxa de consum solidari que compartia amb l'Anna i el Mario el seu viatge a l'Equador, passem a la radiografia de l'Equador.
estat?
República de l'Equador.
President actual.
Alfredo Palacio González.
Capital.
Quito.
Llengua oficial.
El castellà, el quichua, la llengua dels inques, el shuar i els altres idiomes ancestrals són d'ús oficial pels pobles indígenes.
Situació geogràfica.
Equador és un país andí d'Amèrica del Sud que limita al nord amb Colòmbia, al sud i a l'est amb el Perú i a l'oest amb l'oceà Pacífic.
Superfície.
275.830 quilòmetres quadrats, la meitat del nostre estat.
Clima.
Encara que geogràficament Equador està situat a la zona equatorial, el clima és divers degut al relleu i a la influència de les corrents marítimes. Clap, clap, clap.
Clap, clap, clap. Demografia.
Gairebé 13 milions d'habitants.
Economia.
Actualment, la font d'ingressos principal del país és l'exportació de petroli i la segona és les divises enviades pels emigrants. A continuació, ens troba l'exportació de plàtan, de flors i de gamba.
Religió.
El 95% de la població equatoriana professa la religió catòlica. Bé, en primer lloc parlarem amb la Cristina Poi, responsable dels viatges de turisme responsable de la xarxa de consum solidari, i que al sentir aquesta música ha fet un somriure. No sé, jo suposo que esperes que totes aquelles persones que s'apuntin a aquest tipus de propostes que feu des de la xarxa també tornin amb aquest somriure que t'has fet tu ara.
Home, sí. De fet, només cal mirar el Mario i l'Anna i a les persones que van venir quan tornen, que passen per la xarxa, en aquest sentit sí que totes tornen molt contentes. Jo no sé, potser les persones que no estan contentes del viatge, potser és que ja no passen per la xarxa, que també tindria sentit, no?
Si teniu ganes de riure, passa per la xarxa.
No, però sí que és cert que a la tornada, a més, és com qualsevol viatge, l'experiència... és molt emotiva, estàs amb persones que donen molt i que demanen molt poc i quan tornes aquí vens amb els poros de la pell molt oberts, no? I de que sí que... Però això t'ho explicaran millor ells, sí?
Vale, si de cas deixem el tema dels poros de la pell per més endavant i els compartim amb el Mario i l'Anna perquè així en sigui més, si de cas sigui més divertit. Però ara, si et sembla... presentem el que és la xarxa de consum solidari, que diguéssim que veu néixer l'any 1996 i treballeu a Catalunya en l'àmbit del comerç just i el consum responsable.
La xarxa neix una mica com un grup de treball d'una altra entitat que era Sodapau i que abans havia també estat part de Sodepaz. I una mica la intenció és plantejar-se el consum com una manera crítica d'afrontar la responsabilitat que té cadascú dintre d'uns possibles canvis, no? A nivell social, a nivell de comerç, a nivell tant de petit individu com de grup cooperatiu que treballi conjuntament. En aquest sentit, es comença... en projectes de desenvolupament a països del sud, en projectes a Cuba, a Ecuador, a l'Equador i altres com, bueno, Marroc durant un temps. I la idea és, mitjançant projectes de cooperació, anar també arribant a quina és la situació de les organitzacions de base amb les que treballem, emmarcat dintre de la lluita per la terra, ja sigui per petits camperols que volen produir d'una manera determinada, com, com ja doncs, donar suport a moviments socials com és l'MST, que fa ocupació de latifundis. No? I és en aquest sentit, en aquest marc, que es fa una feina des del nord cap al sud, no? Però també ens veiem obligats a treballar també a nivell local, no? I dir, bueno, què passa amb els pagesos de casa i què passa quan nosaltres anem al súper i intentem comprar un tomàquet, no? Que faci una mica d'olor. I és aquest el marc que treballem. Les línies o els eixos de treball seria la sensibilització mitjançant campanyes, mitjançant els viatges, seria la comercialització de productes dintre del comerç just, ja sigui doncs, artesanies o alimentació, com productes locals que estan produïts d'una manera ecològica o, si més no, socialment ètica. I després l'última, doncs, com us he parlat, és cooperació.
Molt bé. Els oients, si acaso, si es topen algun dia amb la xarxa físicament, us poden topar, per exemple, a la plaça Sant Agustí Vell, no? I us trobaran en forma de cooperativa de comerç just, de la botiga. No? I quan entrin, què es trobaran? Quina és la proposta que els oferiu des del comerç just?
Justament, ja el que nosaltres estem... El nostre model seria una botiga on puguis trobar productes ecològics i productes de comerç just. Dintre de productes de comerç just, doncs, tenim els típics d'alimentació, com és la xocolata, com és el cafè, i altres que, doncs, que estan una miqueta més elaborats, que intentem que estiguin elaborats en el país d'origen, perquè és en el marge de la transformació on hi ha més interès per al productor. I després també hi ha algunes artesanies i productes verds, productes de pagès que venen d'aquí, de la nostra terra. Llavors, la proposta de la xarxa és fer una cooperativa ampliada, que vol dir que a cada barri no esperem tenir una botiga de la xarxa, però si un grup...
Estaria bé, no?
No cal, bueno, no sé. De moment anem poquet a poquet. I la idea és, si hi ha grups de veïns que estan interessats en tenir productes ecològics, que sàpiguen d'on venen, que sàpiguen d'on han estat tractats, ja sigui de verdures, formatge, pa, etc.
Clar.
La idea és que, com a veïns, no?, com a petit col·lectiu, pugui fer una comanda que els arribi a casa. I així, doncs, propiciar que a cada barri, doncs, hi hagi cada vegada un consum més ecològic i més com havia estat sempre, no?
I com feu aquesta proposta d'apropament dels veïns cap al comerç just? La feu a través de campanyes de sensibilització?
Sí.
Més aviat.
Campanyes de sensibilització i viatges, també. I bé, també jo crec que el comerç just no és algo nou, ja fa uns anys que es sent parlar en diferents àmbits, no? Des de inclús entitats una mica més grans com Intermón ens han ajudat o han fet una campanya molt, molt majoritària a l'hora d'arribar amb els consumidors, no? Potser ells també han propiciat que es parli molt més al carrer del comerç just. Nosaltres tenim una visió una miqueta més particular de com s'ha d'arribar a l'usuari final, i en tot cas pensem que no és comprant cafè que generem un canvi crític, sinó és moltes vegades, doncs, viatjant, per exemple, coneixent una altra realitat.
Abans de passar els viatges, que ara en seguida ho passarem, comentem simplement, perquè els oients es vagin una idea, quina és la cooperació internacional que feu. A quins territoris d'aquest planeta Terra, diguéssim, que col·laboreu d'alguna forma una altra contrapart?
Doncs, bueno, ara mateix estem col·laborant. Nosaltres, com a xarxa, estem col·laborant a Cuba, a Ecuador, com havia dit abans, i a República Dominicana. Uh-huh. Justament, aquests últims països o llocs, bueno, Ecuador i República Dominicana, són... estem fent projectes que tenen que veure amb petits camperols, amb com proporcionar o com millorar els mercats locals, com crear estratègies de comercialització a nivell local i donar-los més força en aquest sentit. També treballem en projectes amb dones, amb empoderament de la dona, i això moltes vegades es fa mitjançant vehicles com és l'artesania. L'artesania en si mateixa no és un producte que tingui massa sortida. Nosaltres a la xarxa, quan venem artesania, és bàsicament a les campanyes de Nadal i després durant l'any així una mica compte gotes, no? I pensem, no és tant l'ingrés que arriba una família per la venda d'artesania, però sí com a excusa perquè les dones s'organitzin, treballin juntes i d'alguna manera... vagin enfortint la seva autoestima.
Ara ja passem, diguéssim, als viatges solidaris. Abans, dir-vos que per aquelles persones que tingueu més interès en conèixer la xarxa de consum solidari, l'entitat que des d'avui a Montobert animem a tots a apuntar-se i fer aquest tipus de propostes de turisme responsable que fan a Ecuador, a República Dominicana i al Brasil, dir-vos que ens podeu trobar a www.xarxaconsum.net o físicament també a la plaça Sant Agustí Vell, número 15 de Ciutat Vella, d'aquí de la ciutat veïna de Barcelona, o a l'Eixample, al carrer Rocafort, número 198. I pròximament, em sembla que cap al mes d'octubre, tindrem el goig i el plaer de tenir una botiga aquí, una seu de la xarxa, no? Aquí a l'Hospitalet.
Sí, aquí a l'Hospitalet, al carrer Moderna 38.
Em sembla que t'haurem de revisar els números 53, em sembla.
Molt bé.
Sí, no està equivocada la pàgina web, eh?
Molt bé.
Ja ho sabeu, tots els oients de Ràdio Hospitalet, doncs, podran anar a comprar els seus productes de comerç just aquí, al carrer Moderna 53, a partir de l'octubre. Si de cas ja, i per anar donant pas una mica a... la paraula a l'Anna i el Mario. Quines són les propostes de viatges solidaris que feu des de la xarxa? Així, com ho veieu vosaltres, això del turisme responsable?
Bé, com a exemples tenim aquí el Mario i l'Anna. Bàsicament, la idea és donar suport a aquestes famílies de camperols amb les que treballem en el marc de la cooperació. I és una convivència, no s'espera que les persones facin una feina específica, sinó és simplement el fet d'estar allà, de ser allà, d'estar una estoneta, de poder sentir què és el que és el seu dia a dia, poder explicar quin és el nostre dia a dia aquí i compartir això, les experiències i el temps que ens proposen. Són 3 setmanetes d'un itinerari i sempre deixem una setmana més per qui vulgui fer un altre tipus de coneixença al país. I bé, jo ho deixaria així com a reduït és aquesta la proposta.
Molt bé, per més informació sempre podem clicar a la pàgina web xarxaconsum.net i trobareu les propostes per anar a Ecuador, República Dominicana i al Brasil.
Amigo negro José.
Bé, ara ja coneixem a la xarxa de consum solidari les seves propostes. i és el moment de donar la paraula a l'Anna Martori i al Mario Fernández. Bé, bon dia de nou.
Bon dia. Bon dia,
perquè aquí amb la Cristina hem estat xerrant uns 10 minuts i semblava que no estiguéssiu, però hi éreu. La companyia era grata. Quines motivacions, ja per començar a parlar una mica d'aquest viatge que vau fer a l'Equador, quines motivacions us van portar a viatjar amb la xarxa a través d'aquestes propostes de turisme responsable?
Bueno, doncs motivacions sobretot personals i de creixement, de coneixença, perquè sempre viatjar i conèixer altres cultures sempre és interessant i és una proposta la que fan ells que bueno, té molt enganx, és molt atractiva.
Sí, és atractiva per mi, en el sentit de que no només veus el país, una zona concreta del país, sinó que a més veus i vius amb la gent i llavors coneixes molt més el país, no només els paisatges i els monuments o el que puguis veure, sinó la vida real de la gent d'allà, no?
I per què a l'Equador podem triar Brasil, per exemple? Alguna motivació especial o dius, bueno, aquest any fem Equador?
No, cap motivació especial per anar a l'Equador. Va ser la... Vaig acostar de casualitat a la xarxa, em van proposar o Brasil o Equador i vaig triar Equador, però sense cap motiu especial.
No, a vegades ja convé, no? Dic, bueno,
sí, no tenia cap país en especial al cap i mira, em va semblar bé la iniciativa i...
Quin va ser? Explicau una mica quin va ser el vostre viatge a l'Equador. Vau agafar l'avió, suposo?
Sí, vam agafar l'avió a Barcelona, unes quantes hores de vol. Bueno, ens vam trobar a Madrid amb altres companys que venien des de Madrid també i des d'altres parts de la resta d'Espanya. Anaves veient a la gent allà a l'avió que més o menys et semblava que podíem fer el viatge perquè no ens coneixíem alguns i preguntant, tu vas a l'Equador? I sí, bueno, vam coincidir tots allà i vam arribar allà, ens van venir a esperar, bueno, una rebuda molt, molt entranyable, molt maca, i ja bueno, vam estar el primer dia a Quito i llavors ja ens vam anar endinsant cap a les zones que visitàvem, unes zones precioses, molt maques.
Vau conèixer sobretot zones naturals.
Sí,
no?
Sí, sí.
D'àmbit rural, més aviat. Sí. La part urbanita, diguéssim, que us la deixeu per la resta de l'any aquí a Catalunya, diguéssim.
Sí.
No?
Sí. De zona urbana així metropolitana només va ser Quito.
Quito, sí. I després, si algú es quedava uns quants dies més quan s'acabava la ruta, també podies llavors dedicar-te una mica més a veure això, però... Clar. Mentre fèiem el viatge, lo interessant era viure amb ells allà a les zones rurals que normalment els turistes no van a visitar.
I aleshores, com vau arribar fins allà? Era fàcil l'accés, per exemple?
Vam arribar amb un autobús.
Amb un autobús,
un autobús fins a Sant José de Magdalena.
Fins a Chontal.
A Chontal.
A Chontal. I d'allà havíem de caminar una estona perquè la muntanya l'estaven... El camí l'estaven encara arreglant. Hi havia trossos on no podia passar el camí, una camioneta que ens venia a recollir també. Hi havia, bueno, una mica d'aventurilla molt, molt divertit.
Clar, perquè l'Equador es divideix, podríem dividir-lo en quatre regions, diferents geogràficament. La costa, la sierra, el oriente i les illes Galápagos. No? Podríem fer-ho així. Quina és la zona, diguéssim, que veu veure vosaltres? La sierra, per exemple, al centre del país, on discorren els Andes, amb notables muntanyes i volcans com el Chimborazo, que fa uns 6.267 metres, que és la màxima altitud del país. Veu visitar aquesta zona de l'Equador, dels Andes, o més aviat...
Vam anar a la zona de la sierra, sí, però, sí. Però no exactament a la...
Clar, no vau pujar als 6.267
metres. No. No, de fet vam anar a una vall que es diu la Valle de Manduriacos, la primera zona que vam estar va ser el Valle de Manduriacos, que és una zona que està a 600 o 800 metres d'alçada, i després sí que vam anar més alt cap a...
Sí, primer anàvem cap a la zona d'Intac,
no? D'Intac, que sí. No sé si era bastant més alta.
I era més alt, sí. I vam acabar llavors a la zona dels Andes i Otavalo, que allà era un més alt, fins i tot sí que vam pujar un petit... No ens va quedar clar si era un volcà, si era una muntanya, no ens ho sabien acabar de dir, però realment va ser impressionant i un bon esforç va ser.
Perquè Quito ja està als peus del volcà Pichincha i que està a 4.784 metres, que dius?
el volcà.
Sí,
sí, sí. De Quito em sembla que està a
2.000...
2.000 i pico? Sí, 2.000
escaig. Bueno, quan, un cop arribeu allà, quina és la primera impressió que teniu? Com ho reben, amb qui conviviu aquestes 3 setmanes? Com és una mica el vostre dia a dia fora de la metròpoli?
Una sensació molt agradable, perquè la gent t'està esperant amb els braços oberts, t'ho dona tot, el que fan ells, o sigui, el seu t'ho donen a tu, i anàvem a cases a dormir que t'oferien els seus llits per dormir. I ells convivien, bueno, molt, molt agradable, molt, una sensació molt acollidora. Menjant amb ells, el menjar, t'oferien tot el millor que tenien, i, bueno, i sempre pendents del que necessitaves, del que volies, del que, i de, sí, si t'agradava o no.
Un tracte absolutament, vamos, envejable. Vull dir que jo no he viatjat mai a cap lloc així turístic, en un hotel, que et tractin així de bé. No per les condicions, no perquè tinguis el millor plat a la taula, sinó perquè t'ho posen de bon grat i amb bones ganes, no?
Clar. Què tal la seva gent, el seu dia a dia, el seu ritme? Molt més tranquil, molt més pausat.
Bueno, és un món rural al que no estem acostumats nosaltres. Treballen al camp. Bueno, és una vida totalment que desconeixem aquí, no? Porten el seu ritme, sí. Però jo no diria que ni és més lent o més estressant, sinó
no,
és un ritme diferent.
No, és diferent.
I bueno, també aprens a veure un altre ritme de vida, i tenen temps per tot. O sigui, el fet de llevar-se amb el sol i anar-se'n a dormir quan el sol es pon, et dones compte de que realment hi ha temps per tot, per xerrar, per treballar, per no sé, saps? Jo trobava que amb les 18 hores que estava despert feia moltíssimes coses que aquí no puc fer, no? O sembla que no pugui fer.
Com a mínim, potser les gaudies més.
I tant, i tant.
Aquí sempre estem a contrarrellotge, mirant... T'aixeques ja amb el despertador de mala hòstia,
sí,
i tens una hora per arribar, per agafar el cotxe, no sé què. Quines organitzacions, quines persones involucrades en moviments veu conèixer allà? Veu conèixer per exemple, alguns tipus de camperols, agrupacions de camperols que treballaven, que sí, estaven organitzats i que treballaven algun tipus de producte en especial.
Sí, bueno, a veure, a Mandoriacos en concret vam veure una comunitat on tenien un taller de fibres, i, bueno, recollien les fibres dels productes de la terra, i amb això doncs feien les seves artesanies. I vam veure, bueno, tot, com ho muntaven tot. Després també un taller de
lufa.
De lufa, també.
Lufa és una mena de leguminosa, que es diu. I d'allà feien, doncs, fan esponges. Bueno, és la típica esponja que tenim aquí al lavabo, que és com una esponja vegetal, si és així.
Sí.
Però allò fan
Carasca.
També, doncs, fan làmperes, fan sabatilles, fan de tot, no?
Sí, sí,
són realment uns artesans. I després també vam anar a la zona d'Intac amb l'associació bueno, que fan cafè, cultiven cafè, que es diu Acri. I una altra associació que defensa el medi ambient, que és la d'Ecoin. Que, bueno, la d'Ecoin està molt involucrada amb la defensa i la lluita contra la mineria, que està intentant ficar-se allà a la zona aquella de la sierra, bueno, a tot l'Equador en general, no? Perquè l'Equador és un país molt ric en or, sobretot, i en molts minerals, i llavors la Decoin, bueno, està lluitant per intentar que no s'hi fiquin, perquè realment estan fent destrosses impressionants amb les muntanyes de l'Equador, impressionants.
I això?
Doncs mira, els interessos internacionals, bueno,
pur i dur.
Sí, sí,
sense cap mena d'escrúpol.
Sense cap mena d'escrúpols. O sigui, a nosaltres ens ensenyaven muntanyes no, forats, on hi havia una muntanya, i clar, o sigui, el fet de treure una muntanya així per les bones significa, doncs, mediamentalment una barbaritat. Per la gent que viu allà, que viu del riu, que s'ha contaminat, contaminat per culpa de la mineria, doncs ja no pot cultivar les seves terres, ja no pot banyar-se allà, no poden rentar la roba allà, han de marxar. O sigui, és una desforestació i una despoblació de tota aquella zona.
Déu-n'hi-do, perquè aquí heu portat unes fotografies i estem veient, vosaltres no podeu veure, però estem veient uns paisatges molt verds, amb unes muntanyes, i es noten les seves alçades, uns rius pel costat, i clar, imaginar-se, diguéssim, una muntanya arrasada, dius, quin impacte, no?, deu causar.
I a més que això també provoca, llavors, entre els propis, la gent de les comunitats, diferències entre ells, els que estan a favor, els que estan en contra, i això és trist.
Clar, la mineria juga perquè, amb els diners, clar, no? O sigui, oferint diners, la gent que realment és pobra, i els ofereixen diners per comprar-s'hi les terres, per poder instal·lar-se allà, però clar, hi ha una lluita entre els que veuen que els diners no és tot, sinó que val més cuidar la terra que sempre ha existit i que és el pa dels teus fills i les teves generacions, no?, venideres, que no el fet de poder comprar-te un cotxe i després haver de marxar d'allà, no?
Em heu explicat una mica el vostre dia a dia, així aventurer. Les nits, hi havia una mica de contrast entre el dia i la nit, on les nits eren més aviat tranquil·les, el no haver-hi llum, o fer algun tipus de cerimònies, balls, sopars, conjunts, separats... Com eren les nits?
Quasi totes les comunitats que ens van rebre, algun dia a la nit ens preparaven alguna festa amb balls i era molt divertit, i allà la gent, bueno, hi havia un grupet que tocaven guitarres amb els típics sanjuanitos d'allà a la bomba, ens treien a ballar, i a cada comunitat un dia, però sí, la resta de les nits era bastant tranquil tot, sí, allà quan
sí, bueno,
arriba la nit.
Sí, era la festa de cada lloc que estàvem, ens feia una, com tu dius, una festa així com tota la comunitat, o s'ajuntaven tres o quatre famílies, però cada nit tenia la seva cosa, no? Perquè era el fet de sopar allà a la cuina o al menjador amb la família, era com una sobretaula després del sopar que allà en si ja era com una festa, no?, per nosaltres. Encara que no ballessin ni res, però tenia el seu encant molt especial.
Així que vau poder aprendre algun típic ball d'allà. Okay.
Bueno, ens ho intentaven ensenyar, però...
Era un intent, bueno, es va quedar en l'intent.
Es va quedar en l'intent, sí.
Bueno. Jo suposo que d'oportunitats en veu tenir.
Sí, no, això sí, i tant. No.
Tenim aquí la Cristina, podem quedar amb nosaltres. Hola, Cristina.
Hola, què tal?
La Cristina també va viatjar a l'Equador.
Sí, bueno, vaig estar un temps, sí.
Un temps, és a dir, que si vols aquí col·laborar en aquesta tertúlia que estem fent de l'Equador, també pots fer-ho,
sí, sí. Estic disfrutant molt, però sentint-vos.
Sí, sí. Això convé. A vegades... escoltar és millor que parlar. Però tu parles bé, o sigui que no sé per què et quedes muda. O sigui que quan tu vulguis també participes amb l'Anna i el Mario. Vale?
Sort que no es veu per la ràdio quan algú es posa vermell.
Bueno, ja ens queden allò uns 5 minuts per continuar parlant aquí amb els companys de la xarxa de consum solidari, amb la Cristina Pou i amb l'Anna Martori i amb el Mario Fernández. I ens estan explicant la seva experiència a l'Equador de l'estiu passat, del mes de setembre, Mario?
Jo vaig anar al setembre, sí.
I l'Anna?
Jo vaig anar a l'agost.
A l'agost, veus? Aquí ens hem trobat, agost i setembre, juntets. I la Cristina, com va viatjar a l'Equador?
Bueno, quan jo vaig marxar, la primera vegada era al maig, i vaig tornar cap al novembre.
Novembre. Vas estar un prou temps.
6 mesos, sí.
6 mesos. Home... estan 6 mesos de l'Equador, no pots dir coses, no? Si us sembla, no sé, quina és la cosa que us va quedar de l'Equador? Un cop aquí, diguéssim, què és el que recordeu, què és el que us ha quedat una mica a dins vostre de l'Equador? Potser la tranquil·litat, potser la forma de tractar les persones, potser com somriure... no forçat ni... i més fàcil, més espontani.
Bueno, una mica de barreja de tot, no? Perquè la naturalesa d'allà, els paisatges, el caminar per aquells boscos, per les muntanyes, la gent d'allà, els nens, sobretot els nens.
Clar, perquè la innocència dels nens.
Sí, sí, sí. Els viatges entre comunitat i comunitat amb mula...
Està molt bé.
Això era molt divertit.
Sense pressa, sisplau.
Sí, sí. I vigilant que la mula no se li escapés la pota perquè passàvem per uns camins molt estrets. I, bueno, i els guies que ens van portar tot el viatge, sobretot els guies.
Sí, a mi em va quedar això, la bondat de la gent, la bondat de les famílies i, bueno, el voler donar-te tot i sentir-te com a casa. Com a casa, encara que les condicions, per suposat, no són les mateixes que un hotel, ¿vale?
Clar.
Però és que no te n'adones. No te n'adones que el lavabo pugui estar més o menys brut o més o menys net o que el menjar sigui més o menys el mateix de sempre. Perquè, o sigui, no t'importa, no? No t'importa, no. Perquè la gent que està allà et fa oblidar tot, no? I et menges tot i dorms molt bé on sigui i vull dir que em va quedar això, una sensació de benestar.
Jo afegiria una cosa i és la capacitat que tenen d'organitzar-se i de lluitar. És com brutal, no? Jo recordo la primera vegada que vaig assistir a una reunió de la coordinadora de dones, de la coordinadora de mujeres de Peña Herrera. Havia aconseguit ajuntar com unes 250 persones, dones, que no és fàcil separar-les de les seves famílies i del seu dia a dia, nenes que havien caminat una hora per agafar un autobús que sortia a les 5, que les deixava a les 10, a no sé on, que les venien a buscar amunt. O sigui, era com dones que s'havien esforçat moltíssim per estar aquell dia allà. Era en celebració del Dia de la Mare, si no recordo malament. I vaig pensar a l'esforç que és per cada una d'aquestes dones estar aquí avui. I estan aquí avui, i nosaltres a Barcelona a vegades ens diuen farem una manifestació, farem, que ens costa res, ens costa doncs no anar al cine aquí de tarda o deixar de fer alguna cosa que podem fer més endavant i sortir a, no sé, a 600 metres o 800 metres de casa, no? I això em va impactar molt.
També voldríem comentar amb els oients que des d'aquí, des de Món Obert, edició d'estiu, fem propostes de turisme responsable justament per apropar realitats, persones, cultures, llengües, però que també tenim l'oportunitat aquí, sobretot amb els viatges a l'Equador, per exemple, que hem fet de gaudir de la companyia d'un equatorial, un equatoriana aquí mateix, al nostre barri, aquí a l'Hospitalet. No és només viatjar, que està molt bé, no? Però també podem viatjar, diguéssim, a la porta del veí i no tenir tanta por, diguéssim, i apropar-nos més. No sé si esteu d'acord.
Sí, jo penso que en el moment en què pensem que aquestes persones que venen de fora, des d'Equador, no? Que són les persones les mateixes que en el seu lloc allà ens cuidarien, ens mimarien, ens farien sentir superespecials. En comptes de veure-les com una amenaça, com un problema, quan comencem a mirar-les com una possibilitat per nosaltres mateixos tenir més riquesa, aprendre d'ells, de la seva manera de tractar la gent, llavors, quan deixi de ser una amenaça, segurament serem capaços de viatjar sense moure'ns de casa.
Doncs molt bé, si voleu ho deixem aquí i continuem viatjant per altres indrets. Moltes gràcies, Cristina Poll, responsable del turisme responsable de la xarxa de consum solidari. Moltes gràcies per haver vingut de nou. I també moltes gràcies a l'Anna Martori per haver compartit el viatge a l'Equador. Gràcies, Anna.
Moltes gràcies.
També al Mario Fernández.
Gràcies.
Moltes gràcies i esperem que si hi ha propera edició o quan sigui, doncs torneu a compartir amb nosaltres les vostres experiències solidàries. Doncs bé, fins aquí el viatge a Equador amb els companys i seguidament altres coses. Bé, continuem en aquest món obert d'estiu dedicat al turisme responsable i ara parlarem amb Anna Machado, que és tècnica de comunicació de Survival, una entitat, la única entitat, que defensa a nivell internacional els drets dels pobles indígenes.
Survival és una organització internacional de apoyo a los pueblos indígenas y bueno, fue fundada en a final de los años 60, en el año 69, y nuestro objetivo es proteger a los pueblos indígenas, ayudarles, digamos, a defender sus vidas, proteger sus tierras y elegir su propio futuro. Entonces, bueno, en los pueblos indígenas la tierra es la base de su existencia y también es lo más atractivo y lo más, por así decirlo, ¿cómo diría? Lo más tentador que tienen los pueblos indígenas para la sociedad occidental. Entonces también es lo que mayores problemas les causa, porque son tierras en las que las materias primas están intactas y entonces pues la avaricia de los gobiernos y de las empresas hace que muchas veces se les intente exterminar para poder hacerse con sus tierras. Y si no es un exterminio, digamos, intencionado, pues muchas veces se les traslada de esas tierras y ese mismo traslado es la causa de su muerte. Se suicidan, su vida carece de sentido porque le dan una importancia muy grande a la tierra. Survival trabaja en tres ámbitos, por así decirlo. Uno es el ámbito de sensibilización, que sería pues nuestras campañas, es el trabajo de concienciación del público en general, de que el público de los países occidentales, que es donde están nuestras oficinas, sean conscientes de que las culturas indígenas existen y de que ellos tienen los mismos derechos que el resto de los seres humanos o el resto de los ciudadanos del mundo. Entonces, este trabajo de sensibilización y de educación pues tiene varias herramientas. Uh-huh. Uno son nuestras publicaciones, nuestros boletines de acción urgente, por ejemplo, que hace poco hemos lanzado uno que habrás visto, Damián, sí, sobre los bosquimanos, y siempre uh-huh. contienen una carta que los socios o cualquiera que esté interesado pueden enviar al gobierno responsable de lo que le está pasando al pueblo indígena en cuestión, y esas cartas tienen un gran efecto. Y luego hay otras publicaciones, digamos, más espaciadas, que hacemos una vez al año, como nuestra memoria anual o, por ejemplo, nuestros libros, como el libro Desheredados, que son monográficos sobre diferentes zonas del mundo y cómo está la situación de los pueblos indígenas allí.
Survival és l'organització més gran i una de les més antigues que treballa pels drets dels pobles indígenes. És també l'única que fa partícip a l'opinió pública i que empra l'acció social per aconseguir millores duradores per als pobles indígenes.
Luego, nuestro segundo ámbito sería campañas y proyectos, y en este ámbito trabajamos con organizaciones de los propios indígenas y pues muchas veces les ayudamos a financiar proyectos pues para que proyectos sanitarios, por ejemplo, con los Yanomami, porque los pueblos indígenas son muy susceptibles a enfermedades que para nosotros son menos peligrosas, como puede ser el sarampión o la gripe. Y la tercera, el tercer ámbito en el que trabajamos es la investigación y la denuncia. Tenemos estatus consultivo en la ONU y este estatus lo aprovechamos para llevar a representantes indígenas ante la ONU, normalmente durante la sesión del grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas que tiene la ONU. Y otro ámbito en el que estamos actuando mucho últimamente, otra campaña a la que estamos dando mucho eco, es la campaña Plántale cara al racismo, que consiste que vamos a lanzar este otoño, pero que ya tiene ciertas herramientas en juego, como es un foro que también está en nuestra web, que repito, es survival.es, y en este foro se puede participar porque la campaña consiste en alertar al público en general del uso que hacen los medios de comunicación de ciertos términos al hablar de los pueblos indígenas.
Survival és l'única organització de grans mides al seu camp que rebutja fons de governs nacionals i depèn del públic per a finançar-se. Survival és l'única organització internacional de suport als pobles indígenes que ha rebut el prestigiós Premi Nobel Alternatiu.
Y un ejemplo de cómo se trata a estos pueblos son los bosquimanos, que es otra de las campañas que quería mencionar y con eso ya termino. A los bosquimanos el gobierno de Botswana se ha referido como esos individuos que caminan en taparrabos, siempre se refiere a ellos de una manera despectiva. Botswana es un país que está por encima de Sudáfrica, para el que no lo sepa muy bien. Es uno de estos países muy grandes con las fronteras muy rectilíneas que están en el cono sur de África, ¿no? Que lo trazaron las potencias coloniales, por eso tienen esas líneas tan rectas. Y estas líneas han atravesado pueblos que no entienden de esas fronteras, digamos, artificiales. Y es el caso de los bosquimanos. Entonces, por eso es importante que exista Survivor y por eso es importante que la gente se preocupe por los pueblos indígenas, porque realmente no necesitan ayuda en forma de... Muchas veces no necesitan ayuda en forma de que se vaya allí y se les ayude físicamente y se establezca un proyecto o un pozo de agua, sino que hace falta ayuda para que el gobierno del país donde se encuentren, que normalmente está interesado en sus tierras para otras cosas que no sea que ellos vivan allí, les respete y respete el hecho de que un pueblo, aunque no tenga un papel que diga que una tierra es suya, es dueño legítimo de sus tierras. Y eso, entre otras cosas, es lo que dice el convenio 169 de la OIT.
Avui hem viatjat a l'Equador de la mà de la xarxa de consum solidari, de la mà de Cristina Poy, responsable del turisme responsable de la xarxa de consum solidari, d'Anna Martori i de Mario Fernández, viatgers solidaris que van estar a Equador, i també d'Anna Machado, de Survival, que ens ha presentat aquesta entitat de pobles indígenes. On viatjarem el proper dia? Descobreixo aquí, a Món Obert, a Ràdio L'Hospitalet. El proper dijous 3 d'agost de 10 a 11 de la nit. Recorda, aquest mes d'agost que ara entrarem, ens trobarem les nits del dijous de 10 a 11. Fins la propera setmana.